11 i 43 del matí, a aquesta hora parlem de literatura, literatura pels joves. Saludem a la vocal del gremi de llibreters, la Diana Riba. Molt bon dia, Diana.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do avui les obres que ens portes. No les has portat totes, però físicament a l'estudi.
No les he portat totes, vaig dir que parlaríem de literatura infantil i juvenil i aquí em teniu plena de llibres de juvenil per parlar-ne avui, deixar una mica els més petits i començar una mica allà amb literatura pels més grans.
Obres de Chris Riddell, de Roald Dahl, de Lois Lowry, de David Williams o de Patrick Rothfuss. Aquest últim ha fet encendre un especial somriure a la cara a l'Alba Triador, que també la tenim aquí a l'estudi, l'Alba.
Infiltrada.
Acabes de llegir-ne, no, Alba? On estàs llegint en aquests moments?
No, els he llegit, els he devorat, les dues primeres obres del Patrick Rothfuss, els del Nom del vent i el temor d'un home savi. Estava a l'espera de la tercera, pensava que era el que em portava la Diana, i és el tercer que treu, però no, em deia ella que no és la continuació dels dos primers, sinó que són històries de personatges molt importants dins la novel·la, dels mons en paral·lels d'aquesta literatura una mica fantàstica que escriu Patrick Rothfuss.
Exacte, jo entrava per l'estudi i me l'he trobat. Portes el tercer? Portes el tercer? Tots estan esperant la tercera part d'aquesta trilogia.
Després del Nom del vent i el temor d'un home savi,
hi ha d'haver una tercera part.
Hi ha d'haver una tercera part, però no és el que avui ens porta la Diana.
No, va sortir una novetat de Rothfuss, tothom ens pensàvem que era aquesta tercera, i quan ha arribat a les llibreries ens hem trobat en què és dintre de la mateixa història, o sigui, no es pot llegir per separat, aquest llibre que ha sortit ara no es pot llegir si no has llegit els altres dos, però és la història d'una dels personatges de la història, que es diu Auri, que viu a sota de la universitat, en el submón.
Exacte.
I és la història de la seva vida i com viu en aquest submón. No hi ha diàlegs, no avança amb la història dels altres dos llibres, o sigui, no és la tercera part, però sí que ens dona més informació o amplia tot el coneixement del tema del contingut dels altres dos, de l'altra història.
Ajudarà a entendre, doncs, el personatge de Lauri, segurament la relació que manté ell amb el protagonista de la història, que és el Matarrís, que encara no sabem per què té aquest nom del Code, i la seva relació amb l'altre món, perquè és un personatge clau que surt a les dues novel·les, sobretot més a la segona part, i que és molt enigmàtic perquè es comporta d'una manera diferent, no és un personatge normal, és un món a part, i fins i tot no saps si també és una espècie a part dels protagonistes, perquè com és literatura fantàstica, a part d'humans, hi ha els que fan màgia i també hi ha fades i altres éssers.
El curiós és que després de llegir-lo totes aquestes incògnites segueixen en peu, perquè realment aporta informació de com viu i on viu, i poc més a la història. Tot i així, tots els fans del Patrick Rothfuss estan encantats amb aquesta nova... jo crec que serà una altra línia, vull dir, poden sortir més d'aquests llibres.
Sí, ho havia avançat, de fet.
Ho havia avançat l'autor.
Sí, que faria el de Lauri, que faria també de les fades, que també són molt importants al llibre, i d'altres espècies diferents, que seran en paral·lela de la novel·la i de les terceres parts que la integraran, però que sí que ajudaran molt, doncs, a entendre o a indagar una mica, no? Saber més concretament aquests diferents personatges que són importants per la novel·la i que a vegades queden una mica penjats perquè no són el fil argumental principal, però que així ajudarà, doncs, a entendre-ho més tot en un context més global.
Exacte.
La Diana ens el porta físicament a l'estudi. Alba, el llegeixes a través de la pantalla?
Jo sí. Jo, l'e-book és un dels meus millors amics. Passo moltes hores al ferrocarril i m'ajuda a no agafar mal d'esquena. I els volums del Patrick Rothfuss són bastant grossos. Tenen 1.000 pàgines, 700 sí. pàgines. I la veritat és que és més pràctic per mi almenys portar-lo un e-book, tot i que també us he de dir que com que m'agraden molt, després me'ls compro i els tinc a la llibreria de casa per tenir encara la nostàlgia aquesta del paper.
Aquí confirma que jo sempre tinc una teoria que dic que el futur dels llibres ha d'estar en la bona edició i no en l'edició de butxaca, perquè el consumidor de butxaca molts cops ja passa a l'e-book. En canvi, si és un llibre que tu vols tenir i conservar-lo i que durin el pas del temps, ha de ser una bona edició amb un bon paper, que no se't desfagi al cap de 15
Exacte.
Anys, que no es trenquin les pàgines perquè l'ha llegit més de dues o tres persones. i el que fa l'Alba fa molta gent ja. Tot i així, hem de dir que ha donat una dada. Aquest llibre nou del Patrick Rothfuss, que es diu La música del silenci, és molt primet.
Sí.
És el primer que diu tothom quan el
sí,
veu.
Sí, sí.
No té 1000 pàgines.
Aquest m'ha sorprès, dic, pesa poc.
Sí, aquests que llegeixen en paper no els agafarà mal d'esquena
no.
amb aquest, perquè tot i ser tapa dura i passar una mica més, és un llibre molt primet.
Que, segur que es llegeix molt ràpid sent literatura de Patrick Rothfuss,
exacte,
que el que ens agrada, i jo, tothom que conec que l'ha llegit, són fàcils de devorar.
Abans us escoltava, abans d'entrar en antena, 13-14 anys, a partir d'aquesta edat que podem llegir?
13,
o...
A partir de 13-14 anys, amb un bon nivell lector, no hi ha problema, és fantasia, t'ha d'agradar molt la fantasia, no tots els lectors ens agrada la fantasia, m'incloc una mica perquè m'hi costa una mica, però perfectament es pot llegir.
Doncs el deixem i passem
a
més recomanacions, sí. Avui que n'hem portat unes quantes,
sí.
Diana.
Passem a L'home dels records, que és un llibre de Louis Lowry, publicat per Camp a Través. És un llibre que ja existia, l'han recuperat.
És com un remake?
Sí, estava descatalogat, ja no es trobava, és un llibre de fa molts anys i està publicat a Camp a Través, que és la col·lecció de crossovers de Cruïlla, que ha publicat Fora de mi, i són una línia de llibres molt semblants, perquè tothom ho conegui, al Wonder, que més coneix tothom. Són llibres que poden ser llegits a nens més petits i poden llegir nen de totes les edats fins a adults. Són els que ara es diuen crossover, que abans era com, diguem-ne, el diari d'Anna Frank, que el pot llegir un nen de 12 anys, el pot llegir un adult, i tot té, hi ha diferents nivells de lectura dintre del mateix llibre i cadascú agafa el nivell que li agrada. En aquest cas és un nen que és membre d'una comunitat on tot és ideal, no hi ha conflictes, tot és perfecte, no hi ha pobresa, no hi ha atur, no hi ha injustícies, és un llibre, és una societat perfecta. Quan arriben a una edat concreta, als 12 anys, fan una cerimònia anual i cada nen ha de conèixer o ha de passar, com feien abans els indis, no? I els dintre de les selves, ha de passar una etapa. I aquest nen concret, el protagonista del llibre, ha d'anar a conèixer l'home dels records. L'home dels records és un savi que sap absolutament tot d'aquella comunitat.
Normalment és la persona de més edat.
Exacte. Hi ha una fotografia a la portada que ja es veu un home com gran. I,
sembla el mag del Senyor dels Anells. Sembla el mag del Harry Potter.
Amb aquesta barba.
Sí, una barba llarga i blanca.
I és en aquesta cerimònia, amb aquests dies que passa amb aquest senyor, que se n'adona que aquesta societat no és tan perfecta i que potser que per arribar a una societat sense conflictes i sense pobresa algú ha hagut de patir molt, no? O hi ha uns filtres pel camí. I parla dels valors, parla de la lluita social, parla del que és una comunitat. Un llibre molt, molt recomanable per totes les edats.
Llibre profund, per tant, en certa manera.
És, sí,
o
sí,
més
però
que profund,
sí.
Obligat.
Sí. Bueno, és un llibre que havia sigut molt recomanat a les escoles, que penso que a mi m'agrada molt la portada d'aquest home, aquesta fotografia fosca, però que així d'entrada farà molt respecte al públic juvenil i els hem d'animar a agafar-lo perquè com el Fora de mi, com el Wonder, són llibres molt amens que passen bé i que tenen molts valors a darrere que no hem d'oblidar. Que no només s'ha de llegir literatura fantàstica sinó, o d'aventura, sinó que també hi ha aquest tipus de literatura. Molt bo.
Més llibres.
Més llibres.
Una mica excepcional.
Una mica excepcional.
De David Walliams, que no Williams.
Que no Williams, que és David Walliams. David Walliams fa un... no m'agrada equivocar-me, però un o dos anys va arribar aquí a Catalunya, tant en català com en castellà, editat per Montena, i van començar a traduir les primeres obres d'ells. És un autor anglès que té un llenguatge molt amè... està molt ben traduït. El vocabulari, la traducció és molt bona i són històries molt divertides, són històries que rius moltíssim, molt del dia a dia, molt amenes, on als personatges els hi passen coses molt estrambòtiques. Un altre títol és L'àvia gàngster, o un altre El dentista dimoni, i són llibres molt divertits, molt recomanables de llegir a partir de 10 anys, amb molt vocabulari, molt extensos i molt treballats, gens banals.
I per on l'agafem, el títol?
Que,
de l'amic excepcional?
Per on l'agafem?
És a dir...
Ah, perquè la protagonista tindrà un amic curiós. Aquest llibre, a més, just aquest, els altres no, però aquest, tenen unes petites il·lustracions. No moltes, però hi ha il·lustracions. I en aquest cas, l'il·lustrador de la, del llibre és el Quentin Blake. No sé si a tots us sona, però Quentin Blake és l'il·lustrador per excel·lència del Roald Dahl, de Charlie la fàbrica de xocolata, que el Roald Dahl, que també us volia parlar d'ell, és un autor molt irònic, que en el fons té una ironia molt divertida, que a vegades als nens els hi costa agafar.
Nadi, els seus llibres també per adults són aptes. Vull dir, jo recordo de llegir-lo a l'escola i que de passar per mi a passar als meus pares i a passar als tiets i que tots van acabar amb bon record, per exemple, de Charlie la fàbrica de xocolata.
Exacte, perquè el Roald Dahl té aquest punt que depèn de l'edat que tinguin quan el llegeixes, veus una cosa o veus una reflexió o en veus
són
una
diferents
altra.
Llibres, si el llegim quan tenim 12 anys i si el llegim quan en tenim 30.
Totalment. El Charlie la fàbrica de xocolata fa una crítica aferrissada a la nostra societat i al nostre consum, no? Molt recomanable. Aquests són més divertits, són més amens. Més divertits, no, més amens i més lleugers que els Roald Dahls, que ja és una mica més intens.
Parlem també, doncs, de Roald Dahl?
Parlem també de Roald Dahl, sí.
No és la fàbrica de xocolata, Alba, és Matilda.
És Matilda. Jo tinc una passió per Matilda.
A mi m'encanta la pel·lícula.
M'encanta la pel·lícula. Ui. A casa meva s'està començant a descobrir pels meus fills. Matilda és un llibre molt divertit del Roald Dahl. No només existeix Charlie la fàbrica de xocolata, té moltes altres novel·les, com també Les bruixes, etc. I Matilda té un punt més que irònic. Aquest sí que s'ha de tenir clar que entendrà la ironia del personatge, perquè clar que una nena, el seu desig i el seu objectiu sigui que sigui adoptada per la mestra i marxar de casa seva, no és massa comprensible per molts nens, i has de tenir una edat per entendre aquest punt d'humor de que la nena vol fugir de casa seva perquè ella li agrada molt llegir, li agrada molt anar a la biblioteca i els seus pares...
No entenen res d'això.
No entenen per què agafa els llibres i llegeix, i els seus pares l'únic que...
Una frustració per ella, eh? L'entorn en el que viu, pobra.
Exacte, viu en un entorn on la tele sempre està engegada, on el consumisme és el més important, on si es pot fer trampes a la vida o es pot fer algun tipus de trueque el pare.
Cap tipus d'ètica moral i allà i ella neix ben bé com si fos adoptada, eh? No té res a veure amb aquella família. Ella vol, li encanta llegir, li encanta la cultura, les coses ben fetes, i escolta, allà pobra nena es torna boja i en vol marxar i anar a casa de la seva dolça mestra.
Exacte.
Ella sí que entén els seus valors i es regeix, diguéssim, pel mateix patró moral.
I al final ho aconsegueix, que és el més sorprenent del llibre, no? Perquè ho vas veient i dius, com s'arreglarà? Doncs aconsegueix que la mestra l'adopti, se'n va viure en una casa perfecta, amb un jardí preciós, i en una casa envoltada de llibres.
I amb aquest retrat que en fa Roald Dahl, quina edat poden començar a agafar Matilda?
Jo crec que l'edat és...
I més elles que ells?
No. Ells i elles. No, això no té edat. Perquè hem d'insistir en que és molt fàcil regalar-li a un llibre on el protagonista sigui un nen o una nena, però ens és molt difícil regalar-lo a un nen quan el protagonista és una nena. No, s'ha de regalar igual. Els nens han de veure que les nenes també poden ser protagonistes de llibres, poden ser heroïnes i, a més, ho veuen al dia a dia, en les seves cases. Ja no vivim en cases que les mares no treballin o no siguin heroïnes dintre del seu
a parts món, iguals.
A parts iguals. I també ho hem de fer amb la literatura. No, per tots dos públics, cap problema, com Charlie la fàbrica de xocolata i tots els altres llibres que podem trobar.
I amb què acabem avui, Diana?
I acabarem amb Adagot, que és un llibre que de moment només el podem trobar en castellà, però ja hauria de ser ja avui, demà, ha d'arribar en català a les llibreries. És de l'autor del Chris Riddell, molt conegut per la seva trilogia d'Otolina. Otolina era la seva primera trilogia, que és una nena. Bueno, dic trilogia, però n'hi haurà més. El 2015 n'hi haurà un quart. És una nena que viu molt sola perquè els seus pares viatgen molt i sempre té amics molt peculiars, com el senyor Monroe, que té cabells fins als... No s'hi veu perquè té cabells fins als peus, i sempre són com d'aventures i investigació. Aquest autor ara ha tret una altra saga, que és Adagot, que és una nena més, com li diríem, més gòtica, i ja és per una edat més avançada. Si l'Otolina es pot llegir per primers lectors a partir de 8 anys, aquest ja és per a partir de 10. La curiositat d'aquests llibres, que és com novel·la gràfica, hi ha molta il·lustració, és entre còmic i... entre novel·la gràfica, entre còmic i narració. Aquest és menys, té molt més text, però l'Autolina clarament és com més espècie còmic. I la il·lustració és una meravella. Tothom hauria de venir a veure aquests llibres perquè té una cura amb la il·lustració. És
molt detallista, eh?
Molt detallista, sempre en blanc i negre. I en aquesta edició l'han fet així una mica brillant.
És molt bonica. Escolta, jo si fos una nena i tingués 12 anys, sí, si veig el llibre amb aquests metalitzats, amb aquests tons platejats i liles...
I molt visualment molt ben fet. Una gran edició d'aquelles que es conservarà a l'estanteria i el podrà llegir molts nens. Ada Gott encara té poca trajectòria a la llibreria per donar dades, però l'Autolina és un llibre que serveix, que els agrada tant als nens com a les nenes, encara que la nena sigui, i encara que brilli igual. És un llibre que la nena és molt, molt eixerida, molt d'aventures, molt de tirar endavant, és molt com el Tom Sawyer, diguem-ne, molt d'aventures, i els agrada amb tots dos. I n'hem venut centenars i centenars, i jo crec que la de Gott anirà per aquest camí.
Doncs a veure si hi ha la mateixa sort amb la de Gott, el pati de llibres, d'aquí a un parell de dies l'esperem en català.
Jo, sí, si no és avui, demà ha d'arribar ja en català. Està tothom esperant-lo.
Avui la literatura pels joves, que per tant no es podran queixar. Ens hem apropat 6 llibres que poden acostar-se i que poden agafar per llegir. Fins d'aquí 15 dies, Diana.
Exacte, fins d'aquí 15 dies. Adéu.